Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal? Com anem? Som dimecres 21 d'octubre de 2020 i quan passen 6 minuts de les 9 puntuals engeguem la maquinària del Penedès en xarxa des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Avui al magazín radiofònic del Penedès començarem parlant de vins dolços, el de vinya i vins, amb el sommelier Xavi Viles d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari. A 9:45, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash informatiu dels tres d'aquest matí i a continuació el patrimoni penedesenc. Parlem de l'any Mir Geribert amb l'Arantxa Torres, membre d'aquesta comissió, i la Núria Molís, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. A les 10, actualitat, i avui la destinem a presentar les dues jornades públiques que Pro Vegueria Penedès organitza els propers dies 3 i 17 de novembre a Vilafranca, amb el lema Fem la Vegueria Penedès al servei de les persones. En parlarem amb Fèlix Simón, president de Pro Vegueria Penedès. A 10:45, segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació la tradicional tertúlia amb la gent gran dels dimecres. Avui comptem amb la Pepita Miralles a Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. I amb ells parlarem d'aquestes noves mesures anti-Covid-19. A les 11 encetarem aquesta tercera i última hora del matí amb Jordi Ferrer, conservador de Vinseum, que ens comentarà les donacions que han estat rebent al museu durant aquest any. I també l'acompanyarà Ricard Parera, president de Jazz Club Vilafranca, perquè aquest dissabte hi ha concert, el seu concert mensual, a l'Auditori de Vinseum. A 11:45... tercera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, tercer flaix informatiu i a continuació l'agenda al detall. Un parell de propostes per aquest cap de setmana, per aquests propers dies. Avui ens hem fixat en un concert que hi haurà aquest dissabte a l'Auditori Pau Casals del Vendrell, un concert que anirà a càrrec de l'Orquestra Camerata 21. En parlarem amb Xavier Blanc. I la segona proposta que us volem recomanar és la 14a Marató Fotogràfica de Torre Lavit. La regidora d'Educació i Turisme, Teresa Mateu, ens en farà 5 cèntims a les acaballes d'aquest matí. I a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat del Penedès, pendents també del que passa més enllà de les nostres comarques, amb cites cada hora. A les hores en punt hem començat amb aquest primer butlletí a les 9 i n'hi haurà més a les 10, a les 11 i a les 12. Els quatre motors d'aquest Penedès en xarxa, a Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Escalfem ja i arrenquem dimecres. Som-hi, ens acompanyeu?
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest dimecres tapat i plujós amb quatre gotes que cauen en alguns municipis ens fa il·lusió començar d'aquesta manera perquè farem que brilli una mica el sol amb el de vinya i vins, amb el sommelier Xavi Viles, que ens acompanya cada 15 dies els dimecres. Xavi, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
I a més, avui ve dolç el Xavi.
Sí, de fet, els vins dolços, que són els que parlarem avui, molta gent els relaciona justament amb una època com aquesta, plujosa, de tardor, amb fred...
Castanyes, moniatos...
Castanyes, moniatos, que no té ser perquè ser així, no? Que és veritat que és un gran maridador d'algunes postres d'aquesta temporada, però no té perquè ser així. De fet, són vins brillants que per mi encaixen durant tot l'any. Però bueno, tenim aquesta concepció d'ells i per tant, aprofitant el dia d'avui, així plujós i gris, i que és època de tardor i èpoques d'això, no? de Tots Sants i d'aquestes postres tan característiques, doncs parlem de vins dolços.
Els hi passa una mica com el cava, que durant molts anys ha estat estacionalitzat durant les festes nadalenques i que ha costat molt trencar aquest clixé. El vin dolç també acusaria aquesta estacionalitat?
Jo crec que segurament també en zones del món més que altres. És a dir, aquí sí que jo crec que hi ha aquesta acusació de l'estacionalitat, aquí a Catalunya parlo, eh? No sé si generalitza més, però bueno, aquí a Catalunya sí, però a altres zones com França jo crec que no. Però sí que és veritat que peca una mica d'aquesta estacionalitat o d'èpoques inclús de Nadal, de postres dolces, perquè el dolç va molt bé amb dolç, per descomptat, i sempre ha pecat una mica d'això, però bueno, per què no a mig estiu prendre't un vi dolç fresc, no? Per tant...
M'agrada la idea, glaçons
sí,
i tot,
sí,
si convé.
Per què no? Tot i que l'aiguaries
sí,
una miqueta, però...
Sí, hauríem de veure ràpid.
Hauríem de veure ràpid, però bueno, per què no? Sí, sí.
Xavi, què és un vi dolç? Com definim aquests vins?
Bé, de fet, aquesta és una de les grans, dels grans temes, ja que podríem entrar molt a parlar de com les categoritza les denominacions d'origen, que no m'hi posaré jo, vale? Sinó que ho faré d'una manera molt més genèrica que penso com es divideixen els vins dolços. No? De fet, podríem classificar vins dolços, licorosos i generosos com tots en el mateix sac, vale? I dintre d'aquí podríem fer com dos grans grups. Un serien els vins que porten alcohol afegit, i els altres, els vins que són dolços ja de la pròpia maduració del raïm sense alcohol afegit. Per mi serien les dues grans categories, tot i que després, dintre de les denominacions d'origen, no es classifiqui d'aquesta manera, eh? Però per mi serien aquestes dues les grans classificacions, i després potser una categoria especial que podrien ser, i que tenim aquí a Catalunya molt, molt, molt instaurada, que és el birranci, vale? que després també en parlo. Però si vols parlem una miqueta d'aquestes dues grans classificacions i dintre d'ells quins vins hi han, i després també diré algun vi del Penedès per descomptat que estigui dintre d'aquestes categories.
Pel que apunta, sembla una mica com els escumosos, eh? Que és complicat de classificar i de conèixer.
És bastant complicat, i de fet a cada zona té el seu nom, li posa el seu nom en el seu tipus de vi dolç, licorós o generós, o fortificat, no? I està molt bé, que així sigui, però hi ha un cacau de noms i de vins dolços, a la millor alguns que els tenim molt més reconeguts a nivell mundial, però hi ha un cacau, la veritat és que bastant gran. I per això volia fer com dos grans grups, i els que porten alcohol afegit i els que no. I dintre d'aquí ara ja parlarem, eh?
Doncs vinga, simplifiquem i anem per aquests dos grans grups.
De fet, el primer grup, que seria aquest, el del qual afegit, històricament ja això ja ve del segle XVI, quan es posava brandy a dins del vi que estava fermentant, sobretot en els llargs transports marítims, per estabilitzar el vi, i sobretot per les humitats, no? Perquè no fermentés més o per la roca que sigui, no? I d'aquí neix una mica ja els vins fortificats, els vins amb addicció d'alcohol. Aquests, però, són els que avui en dia consideraríem més aviat els vins mediterranis o de clima mediterrani, que són justament els d'addicció d'alcohol. I podríem dir, quan dic mediterranis, no només vull dir del mediterrani, sinó de clima mediterrani, com podrien ser els portos, els madeires, els jerez, els marsala i alguns vins d'aquí. Vale? He dit ara quatre o cinc noms com molt, molt importants. I per altra banda, tindríem els vins que no porten alcohol afegit, que per tant vol dir que la dolçor del vi ve únicament per la sobremaduració o pensificació o per la podridura noble, que ara després també en parlarem, que és la botritis, del raïm en el cep o en assecament en locals tancats, vale? Perquè s'acabi de pensificar. També podria ser el de la congelació, que després també en parlarem, dels vins de gel. Tots aquests, al final, són vins que no portaran alcohol afegit i que són més típics, tot i que aquí també en fem, són més típics de Centre Europa, de països més de Centre Europa, i els principals, els que la gent, tothom més coneix, haurien de ser els Sauternes, francès, el Tokaj d'Hongria, i els Ice Wine, que són de Centre Europa i Canadà. Vale? Serien com aquestes serien les dues grans categories.
Ara que has començat a posar exemples, tenen prèdica arreu del món, aquests vins dolços?
Jo penso que justament alguns d'aquests noms que acabo de dir són alguns de categoria de molt top. De fet, alguns Sauternes estan considerats com, i els Tokajs com els vins reis, no? Perquè antigament segurament també els prenien les grans cases aristòcrates, de reis, etc, etc. I jo crec que fora d'aquí tenen una gran acollida. Sobretot aquests, Sauternes, Tokaj, alguns Ice Wines i després, per què no, els Portos, els Madeiras, els Jerez, i segurament més apreciats a fora d'aquí que no aquí. Però bueno, això ja, aquest és un tema potser cultural, no sé, aquí és un altre debat.
Segueix explicant-nos, aprofundim ara en cadascun dels grups.
Sí, entrem en els vins que porten alcohol afegit, vale? La primera categoria de la que he parlat, que per mi seria com la més mediterrània, la tradicionalment més mediterrània.
Mediterrània àmplia, ens deies.
Mediterrània àmplia, sí. I dintre d'aquí podríem fer també classificar-los, vale? El primer seria els vins dolços de licor, i podríem dir els dolços naturals, que seria una sobremaduració del raïm, parada la fermentació a mitja fermentació amb l'addició d'alcohol vínic. I això seria, tal qual, així, seria les típiques garnatxes de l'Empordà, els típics moscatells que tenim aquí al Penedès, els típics dolços tradicionals que tenim aquí. Vale? Al sud de França també és molt típic el Banyuls i el Ribes Altes, vale? Com a dos noms. Aquí al Penedès, doncs, bueno, tindríem, venen dos noms al cap, el Mas Comtal, líric, que estem parlant d'un merlot, que ha parcialment fermentat, se li ha afegit alcohol vínic, i després, en aquest cas, ha criat amb soleres i criaderes, vale? Perquè després vindria la part de criança. I aquí tindríem el Mas Comtal líric, i per una altra banda el Dolç Adrià, que és de Xirà i Merlot, d'Albet i Noia, que també està fermentat parcialment amb addicció d'alcohol, i després, en aquest cas, 2 anys en bota de roure. Serien dos casos ara que em venen, i a més molt, molt, molt interessants de provar, eh?
Però tampoc fa tants anys que el Penedès ha entrat en aquest camp.
No, segurament abans, ja et dic, abans s'havia fet d'una manera més espontània per aquesta addició de brandis o d'altres alcohols en el vi per estabilitzar-lo, i d'aquí a la millor naixien vins que sí que tenen més llarg recorregut, com els vins rancis, vale? Després hi ha l'elaboració una miqueta més treballada, més moderna, que seria justament parar-lo en un moment concret de la fermentació perquè tingui tant grau alcohòlic, afegir-hi alcohol, criar-lo tant... Això ja és més recent, sí. Això és veritat que és molt més recent.
Anem per l'altre gran grup, sense alcohol afegit?
Bueno, dintre d'aquest encara podríem...
Encara
n'hi haurien més, vale? Encara sí. Que no ens afectin tant aquí al Penedès i aquí a Catalunya, tindríem els vins generosos de fermentació total, els clàssics Jerez, vale? Que fermenta tot el vi, llavors s'hi posa el bel flor, vale? amb una criança sobretot oxidativa.
Què és el bel flor?
El bel flor són les mares
les mares.
Correcte, que es deixen a la part alta del vi, i així es cria sobretot en una criança oxidativa, que el bel flor el que fa és com de capa per anar oxidant poc a poc el vi, vale? Perquè justament es busca oxidar el vi, però poc a poc, vale? Potser aquí no ens afecta tant això, pot ser que hi hagi algun vi que es faci d'aquesta manera, però el bel flor, el típic vi generós, és de Jerez o Montilla Moriles. Vale? Per altra banda, tindríem les misteles, que també entrarien dintre d'aquest grup. I aquí sí que també som
aquí hi ha tradició.
Un país de tradició de misteles. Amb el cap, per exemple, el moscatell de Pinort, vale? I al final seria most que no ha fermentat i li afegim alcohol. Per tant, té una gran quantitat de sucre, perquè no ha fermentat res. Notem molt la varietat primària, en aquest cas el moscatell, és molt típic fer un moscatell, per tant notem aquelles olors tan florals i tan exòtiques del moscatell. Llavors, com que li afegim alcohol, per això té alcohol, però el most no ha fermentat. Això seria el típic, la típica mistela, molt més tradicional aquí, eh? A Catalunya i al Penedès tenim molts exemples, però ara em ve al cap el moscatell de Pinort.
Un clàssic.
Un clàssic, sí, sí. I per últim, encara tindríem altres vins, el que passa que aquests sí que no ens afecten tant aquí, que serien, i justament he fet una petita referència, als Portos, als Madeira, als vins de Màlaga i als Marsala d'Itàlia, a la zona de Marsala, que per les seves característiques d'envelliment concret, les varietats només poden ser aquestes, la zona només pot ser aquesta, etcètera, etcètera, tenen ja aquest nom guanyat i a nivell internacional. Això és una gran sort també que et puguin dir per la teva zona el teu tipus de vi.
Serien és una benedicció.
Correcte. Ara sí, si vols, ja passem a altres tipus, eh?
Vinga, vins en els quals no se'ls hi afegeix l'alcohol.
Vins en els que no s'hi afegeix l'alcohol, que serien dolços sense licor, vale? Segons com a sobremadurat els classificaríem, vale? Per una banda tindríem potser un de les més conegudes, que és la botritis, que és la podridura noble, que és un fong que s'instaura en el raïm en l'època de barema, o finals de barema, per unes condicions climàtiques molt concretes, d'humitat, de bon sol durant el dia, però d'humitat durant la nit. Per tant, no som una zona aquí, tot i que en algun lloc pot agafar, de podridures nobles, i és molt més típica de la zona, de les dues grans zones del món on s'elaboren aquests tipus de vi, que són de Sauternes, a la zona de Bordeus, i de Tokaj, a la zona d'Hongria. Aquests serien els dos grans vins dolços del món, per descomptat.
Amb un clima diferent.
Amb un clima nostre. Diferent, per descomptat. I aquí pot ser que hi hagi algun cas, de fet, hi ha algunes bodegues que elaboren, i a mi la que em ve més al cap, i que he provat diverses vegades, la Nadal 1510, o 1510, vaja, de Botritis, que em sembla que estan a l'anyada 2001, i estan a l'anyada 2001 no perquè no hagin volgut fer més anyades, sinó perquè no ha aparegut la Botritis Noble i estan en aquesta anyada. No sé si més endavant hi han tret alguna altra, la 2009, potser em sona, eh? Però estem parlant d'un decalatge d'anyades molt gran perquè no apareix en tots els anys. Sí, sí. I el Nadal és un cas. I aquest vi està elaborat, això és independent, eh? Pot estar elaborat amb la varietat que sigui, en aquest cas és un macabeu.
Ara estic visualitzant l'ampolla de 1510, perquè són més petites en general.
Bueno, són més petites perquè és un vi que normalment, i hem començat a parlar això, que s'utilitzava, o aquí estem molt més acostumats a utilitzar-lo de postres, i normalment és un vi que empalaga bastant, perquè té molt contingut de sucre i molt alcohol, i per tant la gent acostuma a no beure'n tant. Per tant, ampolles més petitones. Potser també per una qüestió estètica de màrqueting queda més bé, no sé, l'ampolla petita allà amb els, això que dèiem, no?, amb els panellets o amb els torrons. Però també és veritat que visualitzant ampolles d'arreu del món, a mi el Sauternes, per exemple, és una ampolla que em ve normal al cap. Jo un Sauternes el veig com una ampolla normal. Bueno, per què? No sé, una altra zona, una altra manera de... Això sí, tots amb ampolla transparent. Això sí, perquè el color, aquella color espès, que ja es veu que és espès, de to molt pujat, tant amb els negres com en els blancs, brilla, aquell color brilla. I llavors sí que això sí que és una cosa característica de tots, que és l'ampolla transparent. I aquí, bueno, acostumats més aviat en ampolles més petitones, sí.
A banda d'aquesta podridura noble, quins altres tipus tenim?
Bé, llavors tindríem dos altres tipus que també s'elaboren en alguns aquí al Penedès, tot i que són típics d'altres zones del món. Per una banda la barema tardana, és a dir, deixar sobremadurar el raïm a la planta o pensificar fins que no puguis més o fins que t'ho permeti el temps o el qui sigui. Si aquí has aconseguit prou grau alcohòlic, doncs podríem elaborar ja d'aquí un vi dolç, i si et falta grau alcohòlic, és a dir, que va de pensificar, doncs l'hauríem d'assecar amb un procés, evidentment, manual, que aquí, en general, a la península se li diu a la soleo, i a França és molt habitual els vins de palla, bueno, que es fiquen en palla, no? Aquí en assoleos, sobretot a les zones del sud d'Espanya. I tenim algun cas també aquí al Penedès, i em ve el cap el Gaïntus d'Heretat Montrubí, que elabora tant el sumoll com el xarel·lo, és a dir, varietat negra i varietat blanca, on cull el raïm sobremadurat i després l'acaba de secar uns 120 dies més perquè acabi de pensificar, s'acabi de concentrar el sucre, i a partir d'aquí després pots tu elaborar-lo amb criança o no, en aquest cas sí, 9 mesos de criança, 9 mesos de bota, i ja tens aquest dolç de sobremaduració. I encara ens en quedaria un últim, que seria els vins de gel, que molta gent els té a la boca, oh, els vins de gel, els vins de gel, que aquí en tenim un cas.
El primer a fer-ne el Penedès va ser Gramona?
Sí, de fet és el cas que jo venia a dir, a explicar, i no sé si hi ha algun cas més ara mateix, la veritat és que ho desconec. Però està clar, i tots comprendrem ara quan expliqui què és un vi de gel, que el vi de Gramona no és un vi de gel natural, ¿vale? Perquè els vins de gel el que són raïms sobremadurats a la pròpia planta, gràcies a una temperatura d'entre menys 5 i menys 8 graus a la tardor, que és evident que aquí no tenim, el que fa és congelar la part més aigüosa o més aquosa del raïm i concentrar el sucre del raïm, no? En aquest cas, llavors, després es cull, es premsa molt suau, per no trencar aquesta capa congelada, i només surt la part de sucre, que és pràcticament sucre pur i dur, d'aquestes varietats congelades, ¿vale? On passa això? Pues, evidentment aquí no, passarien al centre d'Europa, tradicionalment Alemanya, Suïssa, Alsàcia i una altra zona molt xula que també seria el Canadà, que és una zona no tradicional d'elaboració de vins, però de vins de gel o d'ice wine en aquest cas, pues sí. Aquí què tenim? Pues, tenim el vi de Gramona, que l'elabora amb xarel·lo, amb Riesling i Jägerstraminer. Segurament el xarel·lo potser no és tan conegut i la gent coneix molt bé aquell del Riesling i el Jägerstraminer, que justament són dos varietats que es troben al centre d'Europa, i molt bé ha jugat aquí per poder aconseguir aquest vi de gel, que evidentment no està en la planta congelat, sinó que el que fa és escollir-lo sobremadurat, això sí, i després amb una tècnica de criooxidació pues, bueno, el congelen sota zero durant uns dies, i d'aquí poden aconseguir justament això que deia jo, de manera més artificial.
Xavi, per acabar, com es pren un vi dolç? Com es marida?
Com es marida? Bé, d'entrada es pren això que deia, amb racions més petitones. Potser hi ha altres zones que no ho fan així, però bueno, jo crec que aquí és més xulo prendre-la amb copa més petita i amb racions més petitones. Cal degustar-lo molt bé perquè té uns aromes supercomplexos, sobretot molt de mels, molt de fruits secs, molt d'orellanes, depèn de la varietat, etc etc. Cal degustar-lo molt bé i es pren normalment amb postres. Pren normalment amb postres.
Dolç amb dolç.
Dolç amb dolç. Podria ser algun dolç amb salat també. I algun cas molt típic, com és un maridatge molt tradicional, que seria un sauternes amb formatge blau, amb roquefort, que seria un maridatge de contrast. Posar vins dolços amb coses més aviat salades, com un roquefort, com un formatge blau, com un foie. Per tant, aquest seria el maridatge de contrast, i el maridatge el més lògic seria dolç amb dolç. Sí, senyor.
El Xavi Viles tornarà d'aquí 15 dies per seguir parlant-nos de la vinya i dels vins. Moltes gràcies, bona setmana.
Gràcies a tots.
Són 9:45, o sigui que us deixem amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies. Bon dia, us parla Laia Paretes en nom dels serveis informatius de Ràdio Vilafranca. Comencem explicant-vos que l'Ajuntament de Vilafranca aprova la congelació de les ordenances fiscals per al 2021. El punt més destacat del ple ordinari de l'Ajuntament, celebrat ahir dimarts de manera telemàtica, ha estat l'aprovació inicial de les ordenances fiscals del 2021, és a dir, els impostos i les taxes municipals que es pagaran a Vilafranca l'any vinent. El regidor d'Hisenda, Aureli Ruiz, destacava que la crisi provocada pel coronavirus farà difícil quadrar els pressupostos l'any vinent, però des del govern de Vilafranca no s'ha volgut traslladar als ciutadans la problemàtica i per això s'ha optat per congelar els impostos. Ruiz indicava que amb el diàleg amb les diverses forces polítiques s'ha optat per plantejar algunes bonificacions, en algun cas per millorar la gestió, per exemple en l'ordenança de les terrasses de bars i restaurants, i també redueixen algunes taxes com l'obertura per establiments culturals o la supressió de les llicències urbanístiques d'obres menors per tal d'afavorir l'activitat de reformes als domicilis. També a aquesta hora us expliquem que Calafell ha posat més de 20 denúncies per fer botellons des de la fi del confinament. La policia local ha posat més de 20 denúncies per consumir begudes a la via pública en els últims 4 mesos des de la fi del confinament. Els botellons són el principal motiu de les sancions que ha posat el cos policial des del mes de juny per actes contraris a les ordenances municipals. Suposen un terç del total de 70 denúncies que s'han interposat. Altres conductes que han estat denunciades són no recollir els excrements de gossos al carrer o fer sorolls que molesten el veïnat. Les sancions mínimes en tots aquests casos són de 100 euros i el regidor de Seguretat Ciutadana, Artur Penya, ha remarcat que una part d'aquestes denúncies han estat possibles gràcies a la col·laboració ciutadana i als serveis de vigilància policial, alguns dels quals s'han fet de paisà. Sant Sadurní tanca diversos equipaments municipals després que aquest dimarts el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya hagi publicat noves mesures per contenir la propagació de la Covid-19 i seguint les indicacions fixades pel Procicat, l'Ajuntament de Sant Sadurní informa que se suspèn l'activitat ordinària a diversos equipaments municipals i només es prestaran alguns serveis essencials amb cita prèvia i activitats socioeducatives. Així, durant els propers 15 dies, el casal municipal de la gent gran només prestarà servei de podologia i perruqueria amb cita prèvia. Les instal·lacions de l'Índex i de Can Mas de la Riera romandran tancades per a la realització d'activitats i en el cas del casal d'entitats i del centre Vilarnau només es mantindran algunes activitats infantils i educatives. Cent 15 establiments i 70 premis de la 6a edició de la campanya Compra Prop i Descobreix el teu entorn. Els municipis de Santa Margarida i Els Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola començaran aquest diumenge 25 d'octubre la 6a edició de la campanya comercial Compra Prop i Descobreix el teu entorn, adreçada a enfortir el comerç local i a promoure els elements turístics del territori. La iniciativa premiarà les compres que es facin fins al 22 de novembre als 115 establiments dels 3 municipis adherits a la campanya, que repartiran 50.000 butlletes entre la clientela. Els participants opten a aconseguir una 70ena de regals diversos, com ara entrades per equipaments turístics, àpats en restaurants o visites a cellers. L'any passat es va estrenar la participació a través d'una butlleta electrònica escanejant un codi QR instal·lat a les urnes i enguany, per poder registrar les dades del participant, el codi anirà incorporat a la butlleta. A més, també es farà un estudi de l'impacte econòmic de la campanya.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Poques figures van tenir durant l'edat mitjana al Penedès la transcendència històrica que va tenir Mir Geribert. Enfrontat al comte de Barcelona, es va autoproclamar príncep d'Olèrdola en un temps en què el Penedès era terra de frontera entre la Catalunya Nova i la Catalunya Vella. Una comissió d'especialistes i amants de la història, amb el lideratge de l'Ajuntament d'Olèrdola, està preparant l'any Mir Geribert. Per saber què tenen entre mans, anem fins a Canal 20, on el nostre company Raimon de Cara conversa amb membres de la comissió. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Per comprovar com s'està cuinant aquest any Mir Geribert, conversem ara amb l'Arantxa Torres, que és regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola i membre d'aquesta comissió. Bon dia, Arantxa.
Hola, molt bon dia.
I després de conversar amb l'Arantxa Torres, també conversarem amb l'arqueòloga i responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, la Núria Molís, que també és membre d'aquest equip que tira endavant aquesta commemoració de l'any Mir Geribert. L'obertura, Arantxa, de l'any Mir Geribert s'havia programat amb 5 col·loquis al local nou de Moja. El proper dissabte, 7 de novembre, finalment heu anunciat que aquesta activitat s'ajorna, es posposa, però no s'anul·la.
Correcte. La veritat és que la situació que actualment estem vivint ens ha fet repensar aquestes dates i ho retrasem un any, però això no és que perdem la força o les ganes, sinó tot el contrari, sinó més reforçats, amb més ganes, i inclús doncs, mira, aprofitant l'ocasió doncs, per intentar incloure més actes encara per poder celebrar un any més Geribert com pertoca.
Un col·loqui que preveia reunir especialistes perquè poguessin aportar la seva visió del personatge. Aquest format d'actes es mantindrà?
Sí, la intenció és mantenir exactament tant aquest acte com els següents que teníem ja programats, però només canviats amb el temps. I la idea doncs, és fer aquest primer acte doncs, entre diferents personatges més coneguts, potser, no? Que hagin tractat durant la seva tasca professional la vida de Mir Geribert en algun moment. Doncs, la idea és fer que tots ells ens donin un punt més proper del personatge i de l'època en què va viure Mir Geribert. No? Doncs la idea és tenir gent com la Mercè Sàrries, que a través de sèries de televisió ens va apropar al personatge d'Ermessenda amb la sèrie de TV3 i dintre d'aquesta sèrie doncs, amb Mir Geribert. L'Oriol García, que era des del món, un punt de vista des del món del còmic. La Colla i el Jordi Romeu des del punt més literari i el Bienvé Moya des d'un punt més cultural i parlant sobretot del mite, no? I l'Enric Calpena doncs, des del punt més de comunicació i també una mica també del punt literari. Doncs, ell va escriure el llibre doncs, de Barcelona, el dia en què Barcelona va morir i entre també surt el personatge de Mir Geribert. La idea és doncs, que aquest acte sigui una mica més proper a la gent del municipi, la gent del Penedès i que sigui doncs, més fàcil i ens ve un punt més entenedor en tots plegats no, del que era el personatge i l'època en què va viure.
Per tant, encara en data per determinar, per fixar en el calendari. Això sí, hem de dir que ja fa molts mesos que aquest any Mir Geribert s'està preparant i ens consta que en l'anterior mandat municipal, quan la mateixa Arantxa Torres era regidora de Cultura de l'Ajuntament, la idea ja es va acabar de definir. Què us va moure a impulsar aquesta commemoració d'aquest tipus, diguem-ne, no només acadèmica, sinó també d'aquest caràcter obert i social?
Bé, doncs bé, feia molt de temps doncs, que estàvem buscant no? algun referent relacionat amb el municipi que pogués donar a conèixer una mica més al municipi i la seva història. No? I llavors, durant bastant de temps, per no dir anys, doncs, gent com la Núria Molís, amb el que ja tracta, el Pep Tort, per exemple, també, amb el seu punt no? més també literari i també amant de la història del municipi, doncs n'havíem parlat, veiem què podíem fer, què podíem deixar de fer, i vam trobar una data, no? la celebració de la mort de Mir Geribert, que ens encaixava i que també ens permetia donar temps no? per elaborar uns actes que li donessin prou pes no? I que ens donés temps bàsicament a fer uns actes que poguessin arribar a tothom, tant a nivell de públic de carrer com a nivell més tècnic. I bueno, tot plegat va ser posar fil a l'agulla, ells ho van continuar parlant no? de manera com més privada, no? amb altra gent també, la veritat. La comissió no som només la Núria, el Pep o jo, sinó que també hi ha altra gent implicada. Doncs, bueno, ells dia a dia van estar xerrant, van posar sobre la taula noms, propostes, i bueno, la veritat és que va ser molt engrescador, no? i d'aquí ve doncs, que jo vaig rebre la idea i la proposta de la seva part sent regidora i en acabar doncs, la meva etapa política, doncs em vaig voler seguir mantenint a dintre, engrescada doncs, amb els actes que proposaven ells i afegint-ne de nous.
El fil del que comentava, donar a conèixer la figura de Mir Geribert és donar a conèixer també Olèrdola i el seu ric patrimoni cultural i patrimonial. Igual que ara hi ha activitats teatralitzades amb una remellera com Guisla o bé caps de setmana temàtics com el cap de setmana ibèric, no sé si segurament s'hauria plantejat en alguna ocasió alguna activitat de difusió de caràcter medieval amb la recreació de la figura de Mir Geribert. Això ha estat sobre la taula.
Sí, la veritat és que s'està treballant des de l'Ajuntament, s'ha contractat la redacció d'una obra de teatre sobre la figura de Mir Geribert i serà doncs, també inclosa dintre dels actes que s'estan treballant ja des de l'Ajuntament dintre d'aquest any Mir Geribert. No només seran col·loquis o simpòsiums, sinó també hi haurà una part més lúdica i propera a tothom, no? I que esperem doncs, que agradi i que ens permeti arribar a la fita que tenim, no? Que és que la gent conegui el personatge, que conegui Olèrdola, ens situïn amb el mapa i ens doni el pes històric que ens correspon com a municipi.
S'ha explicat que aquest projecte lidera l'Ajuntament d'Olèrdola conjuntament amb aquesta comissió. Ens apuntaves alguns noms, evidentment d'un perfil molt ampli vinculats a Olèrdola. I quin paper juga l'Ajuntament i com es relaciona amb aquesta comissió?
Doncs la veritat és que és un membre més. Estem en contacte directe, sobretot amb la regidora, i és la que segueix també entre la regidora i la tècnica de cultura, i ells també doncs, posen el seu punt de vista. Des del primer moment se'ns va obrir la porta, tant en tema de cedir espais com de locals, com també de fer contactes de gestió. La veritat és que és un treball còmode. Jo ara, vist des d'un altre punt de vista, no, treballa diferent des de fora, però la veritat és que la relació és molt propera, és molt oberta i ens ho estan facilitant molt, la veritat.
En el coneixement, la difusió de la figura de Mir Geribert segurament ha contribuït doncs, a l'edició recent d'un còmic d'Oriol García Quera.
Sí, la veritat és bueno, que vam aprofitar no, doncs el contacte amb l'Oriol, que també va fer el còmic per encàrrec de l'Ajuntament, doncs, per incloure dintre d'aquests actes, perquè també pensem que dona un punt afegit no, i que ens apropa també a un públic diferent, interessant des del... amb el tema històric, però dintre del món del còmic. La veritat és que dintre dels actes i de les xerrades que hi ha programades doncs no només es tracta el còmic, sinó també la novel·la i la televisió. No?
I ara entenc que un dels neguits de la comissió organitzadora és esperar quan es podrà reprogramar doncs, aquestes activitats, començant doncs, per aquest cicle de col·loquis que es preveia aquest 7 de novembre. No sé si es pot anticipar alguna... si més no voluntat de la comissió organitzadora de fixar aquesta activitat en el calendari, malgrat doncs, els interrogants que són nombrosos ara.
Bé, la veritat és que se'ns allargarà molt el temps, perquè també no, tot depèn de la disponibilitat doncs, dels ponents, però la intenció és retrasar exactament un any. A falta de confirmar algun dels ponents, la intenció és aquesta. Doncs començarà el novembre de l'any que ve. I ja et dic, aprofitem aquest parèntesis de temps doncs, per intentar... omplir amb més actes i més activitats que acabin de donar doncs, aquest pes amb els actes que commemoraran l'any de la mort de Mir Geribert.
Doncs estarem al cas de quan es vagin produint aquestes novetats i les confirmacions desitgem d'aquestes activitats quan es puguin realitzar. Arantxa Torres, membre d'aquesta comissió organitzadora de l'any Mir Geribert en commemoració d'aquest mil·lenari, gràcies per ser avui amb nosaltres, per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins aviat. Gràcies.
I ara, per conèixer més coses dels preparatius d'aquest any Mir Geribert i de la pròpia figura de Mir Geribert, conversem amb una altra de les integrants d'aquesta comissió organitzadora, l'arqueòloga i responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, la Núria Molís. Molt bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia.
La Núria Molís, que ja ha fet altres incursions en el Penedès en Xarxa per parlar d'activitats de difusió que s'organitzen al Museu d'Arqueologia a la Seu d'Olèrdola, però en aquest cas, doncs, parlant ja d'allà recorregut, o com a mínim amb aquesta voluntat de fer un esdeveniment o un seguit d'esdeveniments per commemorar aquest any Mir Geribert. Núria, no sé si ara féssim una crònica política de la Catalunya de fa mil anys, Mir Geribert segurament que tindria una presència molt destacada, sortiria sovint, no?
Sí, era un temps convuls, bueno, de fet crec que sempre hi ha hagut temps convulsos, però era un moment, això, a mitjans del segle XI, especialment delicat, no?, amb canvis que van condicionar doncs, pràcticament el reste de l'edat mitjana i fins a l'època moderna, que era la configuració del feudalisme a casa nostra. I en aquest procés de consolidació dels senyors feudals, dels senyors de la guerra i del territori, el sotmetiment dels pagesos, doncs Mir Geribert va tenir un paper important. Sí, sí, seria un polític d'aquests que acapara portades en els diaris.
I és que gairebé ho té tot, perquè es va autoproclamar príncep d'Olèrdola, va ser el cap d'una revolta d'una part de la noblesa catalana contra el comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, i l'any 1060 va acabar morint a Tortosa a mans dels seus antics aliats. Vaja, una vida de pel·lícula.
Sí, però això dels canvis d'aliances, doncs, no veieu que no és nou tampoc.
No va inventar...
Avui en dia, vull dir que això ha passat segons els teus interessos, doncs vas amb uns o vas amb uns altres. Sí, sí, va ser un càstig, De fet, el van enviar com si diguéssim a galeres en aquell moment, més que a la mar, el van enviar a les terres musulmanes, encara sota el poder islàmic, i, bueno, sí, ja va trobar la mort i ja devia tenir una edat també ja gran, per el que era l'època.
Ara ho hem comentat amb...
Ja no devia estar gaire en forma a l'hora de lluitar.
Sí, ara ho apuntàvem amb la mateixa Arantxa Torres, aquesta activitat que s'havia anunciat i que s'ha hagut de reprogramar, com a mínim s'ha posposat, no anul·lat aquest seguit de col·loquis. Entre els participants s'havia anunciat el periodista i divulgador l'Enric Calpena, el dibuixant Oriol García Quera, el gestor cultural Bienvé Molla, l'escriptora Collavalls, l'escriptor Jordi Romeu i Mercè Sàrries, que és guionista de sèries de televisió. Pel perfil dels participants, Núria, un ja pot intuir que des de la comissió organitzadora de l'any Geribert, potser una mica ja pensàveu que el personatge bé val una novel·la, una pel·lícula o inclús podria ser l'eix d'una sèrie televisiva.
Sí, de fet és un personatge que potser no li hem tret suficient suc ni des del territori del Penedès ni a nivell global. Hi ha altres personatges més de renom, però hem de pensar que era un personatge ja no només influent, sinó que formava part de la família comtal del comtat de Barcelona. Era fill d'una filla d'un comte, família vescomtal, no era un senyor qualsevol, tenia molt poder i la seva família pues, també tenia molt de poder, Vull dir que era un senyor allò realment important. I sí, hi ha alguna novel·la, hi ha a la sèrie Armacenda, que es va fer per TV3 fa uns anys, doncs tenia un paper poc destacat, això ens ho havia d'explicar la Mercè Sàrries, que era guionista amb altres d'aquesta doncs, sèrie, i bueno, com en totes les coses s'havia de triar doncs, quins personatges doncs, havien de sobresortir sobre altres, no pots carregar. Però sí que jo crec que és un personatge que donaria molt per explicar. I a més, com apuntaves al principi, bueno, que veus que hem canviat tecnològicament moltíssim de fa mil anys, però a nivell de relacions personals, relacions de poder, etc., doncs amb això sí que crec que estem igual ara, fa mil anys, fa 20.000 anys.
Des de la comissió organitzadora d'aquest any Mir Geribert heu elaborat moltes propostes, heu dibuixat activitats doncs, que es podrien situar al calendari d'aquí a uns mesos, però sí que l'acte principal, en aquest cas més de contingut científic, és un congrés d'especialistes. Amb quin propòsit?
Bé, aquestes dos congressos, aquestes dues jornades, una d'un àmbit més divulgatiu, a més d'analitzar el personatge, no des del punt únicament històric, com deies abans, sinó i també doncs, aquestes segones jornades que estan previstes pel març de l'any que ve, i esperem doncs, poder-ho fer tot l'any que ve, doncs tenia un sentit d'aprofundiment més en aquest personatge, no? Però no només en el personatge, sinó en el seu temps. Un personatge no s'entén sinó, o Mir, qualsevol altre, no s'entén si no sabem que és el que passava en aquell moment, no? Quines eren les relacions això entre la societat, entre els pagesos i els senyors, entre els diferents senyors, entre el comte i els territoris del voltant, i per això doncs vam fer aquesta selecció de historiadors medievalistes que coneixen en profunditat el que és aquest període, no? Des del feudalisme, especialitat, per exemple, del doctor Salrac, o també doncs, la pròpia figura de Mir, que ha estudiat la Rosa Lluch, Rui Domènech, que és un especialista en aquest període molt reconegut, també de la Universitat Autònoma, catedràtic, i altres investigadors que han doncs, situat la seva recerca, doncs, dels punts importants és bàsicament aquest període, sigui la societat, sigui l'anàlisi de les fonts històriques, etcètera, no? Diferents punts de vista, no? Evidentment l'economia té un pes important, també que sap significar, doncs, l'arribada del feudalisme, no? I és múltiples anàlisis per als especialistes que, doncs, hem cregut més, que poden aportar més informació, aquesta globalitat, aquesta visió global del període.
Doncs esperem que totes aquestes activitats facin créixer l'interès per la figura d'Amir Geribert, que a la vegada entenem que també pot fer créixer així l'interès per la ciutat medieval d'Olèrdola i ajudar que es pugui anar coneixent més detalls de l'abast de l'Olèrdola de fa mil anys a través de noves campanyes d'excavacions. Entenc, Núria, que podia ser un dels efectes col·laterals positius de l'Amir Geribert, que continués en aquestes activitats, aquestes campanyes d'excavacions arqueològiques per saber més detalls de la ciutat medieval d'Olèrdola, malgrat el context tan desfavorable que vivim.
Sí, de fet, un dels eixos prioritaris, tant de recerca com de difusió, és aquesta ciutat medieval que és tan única en el context català, peninsular i quasi bé europeu, no? Una ciutat que es conserven les restes i que no té ocupacions posteriors com podria passar, per exemple, a Barcelona. Hem de pensar que en els moments d'Amir Geribert, de tot el comtat de Barcelona només hi havia dues ciutats. Una, òbviament, era Barcelona i l'altra era Olèrdola. Això ja ens ho indicaven els textos, els textos medievals, ja parla de la ciutat, de la Quívitas, Olèrdola, però realment l'arqueologia el que ens està posant el mapa, no? la topografia, les restes de l'abast d'aquesta ciutat. Fins ara, pues, o fins fa uns anys, coneixíem l'església, quatre cases, però ara, doncs, hem començat a documentar tot el barri, tota l'extensió del barri medieval, de totes les cases de la Cinglera, doncs, també s'estan topografiant. Per tant, teníem una extensió que, amb camps a l'interior, incluïm, doncs, el fons de la Ceguera i els barris i el que és la ciutat dins muralla, on vivien tots aquests personatges, almenys hi passaven, no? I tenien casa, doncs ens anem a unes 80 hectàrees, que és una superfície ja molt i molt considerable per l'època que estem parlant. I, evidentment, doncs, això pot ser una plataforma més per donar a conèixer Olèrdola, com estaves dient, no?
Abans hem fet l'apunt que s'ha hagut de posposar, doncs, tota aquesta activitat dels col·loquis que s'havien programat per d'aquí pocs dies. Núria, l'activitat pròpiament del Museu d'Arqueologia sí que continua en el calendari. De moment no s'ha suspès. Les activitats que hi ha, per exemple, aquest cap de setmana es mantenen.
Hi ha algunes que suspenem. Si són activitats que s'ha de tocar, que hi ha, bueno, això, no? Que hi ha una activitat de manipulació, com vam haver de fer també en el cap de setmana ibèric, tot i que vam mantenir, però no va ser tan taller experimental, que és el que realment és interessant, sinó pràcticament el que és visites guiades amb reserva prèvia, números més reduïts, etc. Sí que ho mantenim, però el que no hem pogut mantenir són altres tipus d'activitats més de tallers. De fet, ara ve un finals d'octubre i novembre carregat d'activitats, entre elles, pues, a la festa major de Viu al Parc, que fem cada any, i el que fem és anar readaptant això amb reserva prèvia, tenir controlada, doncs, la gent que s'apunta a aquestes activitats, i, bueno, si la cosa no va major, que sembla que està major, de moment anem mantenint aquestes activitats. N'hem hagut de suspendre d'altres, ja a l'estiu, ara a la tardor també, però, bueno, anem fent. A la nostra pàgina web està tot actualitzada, les que fem i les que no, i per tant, doncs, si algú es vol acostar al castell, doncs abans recomanaria això, no? Mirar què és el que fem cada cap de setmana i les activitats que hi ha. I si no, en visita lliure, de moment continuem oberts. Vull dir, en principi els museus i els jaciments encara no es tanca.
Doncs esperem que...
Encara, perquè les últimes notícies són una mica...
Podrien apuntar-ho,
així, No crec que s'arribin a tancar, sobretot els jaciments, que són espais a l'aire lliure, oberts, i que tenen realment, doncs, mantenint mascareta i distància de seguretat, doncs, som segurs, són espais segurs.
Doncs, Núria, esperem que dins de les visites, que d'aquí a no molt temps, doncs, les persones, la gent que vagi a Olèrdola, doncs, pugui fer, en part, les realitzi atretes pel personatge de Mircea Rivera. Això voldrà dir, doncs, que haurà tingut un resultat, un gran impacte, aquestes activitats de l'any de commemoració de l'any Mircea Rivera. Núria Molí, responsable de la Seu d'Olèrdola, del Museu d'Arqueologia. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per explicar-nos, doncs, situar-nos també en el context històric aquesta figura de Mircea Rivera i la feina que feu des de la comissió. I enhorabona per la feina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i a tota la gent que ens escolta.
Fins la propera.
Uns crits impacients trencaven la tarda, la veu dels amics.
I de l'edat mitjana de Mircea Rivera ens traslladem ara al 1994, al juliol d'aquell any, per escoltar els Amics de les Arts, que ens conduiran fins les 10, fins les notícies. Després seguim parlant de la Provegueria Penedès i de les dues jornades participatives que organitzen per d'aquí a 15 dies.
Cremava per tots cantons, cremava el més semblant a casa nostra enmig del bosc. Cremaven el res i el tot, cremaven potser rampones, però per nosaltres eren tresors. Rampones que per nosaltres eren tresors. Tampoc en parlàvem, hi ha un preu per fer net dels malsons. Allò que ens fa nens, l'espurna salvatge,